menys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Seguim aquí a La Gran Vida. Ja tercera hora de programa, Raül. L'estem passa volant i mira que han fet coses avui, eh?
Home, és que, clar, tenim un programa que sempre ve carregat, m'entens? I avui no podia ser menys. Així que també, en bon diumenge, ja sabeu que cada diumenge a les 11 tenim una entrevista d'aquestes en profunditat i que vos hem anat donant aquestes... no sé què dir-te, aquestes sopes, aquestes pistes...
Aquestes sopes, sí. No? Sí, sí,
durant
sí,
el programa, per saber qui és. Però, clar, és que avui, a lo millor, era més complicat, perquè en tenim molts i moltes de bons amb aquest sector.
Sí. Jo volia cercar un fumador, amb això que ha estat el dia...
Un fumador? Avui,
sí, el dia mundial sense tabac, i cercarem un fumador, però no se m'ha corregut aquí ningú.
No, però pot fer coses fumades, això sí.
Sí.
A lo millor cuina coses fumades.
Una bona fumada, sí, perquè... exacte, és que...
Sí,
coses
perquè,
fumades, sí,
sí, molt bé. Sí, perquè hi ha coses que són fumades, se diuen.
Mira,
i... Esferificacions.
Fer una esferificació. Ah, no, que me diu el tècnic que te giris el micro, que apareixen nous. Mira, quines coses.
I ara em vidrà, conto jo d'aquest moment.
No sé, has estat anant al banyo, en el bolleter horari, has tornat i ara tenies el micro mirant cap allà. Escolta, idò, sí, Àlvaro, jo tenia molta il·lusió per fer l'entrevista que farem avui.
Vinga.
Ja sabeu que és una entrevista relaxada, més tranquil·la, pràcticament una hora, 50 minuts d'entrevista, llargueta. I avui, mira, si nosaltres tenim molt clar la nostra professió, ella també, tot i que ha anat per diferents camins fins que ha trobat la seva passió, perquè és una persona que sap fer moltes coses, i ella fa postres, ho han dit, no?, que li agrada tot el tema de les postres, però sobretot intenta crear emocions, records, històries... ara estic tirant una mica de guió, però després me'n sortiré, no preocupo. Ella va representar a les Illes Balears a Fitur, que és aquesta gran fira internacional de turisme que se celebra cada any a Madrid, ja sabeu. I va començar, vos he de dir que va començar en el món audiovisual i després a la moda. Jo vaig coincidir amb ella en aquest món audiovisual. Érem nins, ella més. De fet, ella era menor, tenia 16 anyets. Jo potser en tenia 22, 21, por ahí. I molt varen conèixer...
Això prèvi un poc.
Sí, ara fem
cine, cine de barrio,
sí,
també t'ho dic.
No, home, han d'aprofitar fins a arribar a la seva trajectòria professional, que mos ho contarà ella. Després d'això va passar la moda, la moda. Treballava per una multinacional, tenia una vida estable, però un dia va descobrir que allò que realment li feia feliç era crear en les seves pròpies mans, la seva imaginació, les seves mans. I doncs, des d'aquell moment va començar una gran carrera amb moltes experiències gastronòmiques, fins que arriba avui en dia en aquesta marca que ha creat ella mateixa, que se diu Ninuma. Ja, si no la coneixeu, ja segurament...
Ara ho sabreu.
Començareu ja a perfilar qui pot ser. És el seu gran projecte personal, i mos parlarà avui de pastisseria, de la seva vida, de la seva creativitat, de moltes coses. Avui, a l'Entre tu i jo, tenim en tot voltros Ariadna Salvador.
Entre tu i jo.
He estat a punt de canviar aquesta sintonia, Raül, per el qualque musiqueta així més heavy.
Més metal, heavy, tal, que li agrada, però perquè ella... Perquè, clar, sí. Vosaltres que vostre no... on es cotxe, allà on sigueu, no ho veus. Però, clar, ella, la seva estètica, la representaria més un altre tipus de música, crec jo. Ara resultarà que li agradarà, jo que sé, la Concha Velasco, saps què te vull dir?
Bé, alerta, perquè la Concha Velasco i la Rafaela Carrà, també, no tant.
Concha Velasco,
sí. No, jo soc de Luis Miguel.
Alberto Carlos, Rocío Jurado, això per sobredosi és meravellós.
Sí, Francisco Céspedes també.
No, Rocío Jurado, la mar grande, vius, eh? Jo vaig fer guàrdies som una germà de Rocío Jurado.
Sí, sí, jo era molt fan de Luis Miguel quan ell era adolescent, jo era nin, jo tenia 7 anys i ell devia tenir 20.
Luis Miguel, que ara és en Benjamin Button, perquè torna jove.
Torna jove, sí. Amb aquella cara que que sempre va...
Sí, jo vaig veure, no sé on era, quin concert vaig veure, m'imagina aquí passa de toros, i tenia un mirall a cada costat d'escenari. Una cosa surrealista.
Com si fos
allà... T'ho jur, un mirall que anava a la dreta, se miraven el mirall de la dreta. Que anava en l'escenari cap a l'esquerra, se miraven el mirall de l'esquerra.
I en tot moment tenia control dels seus moviments.
Clar, no, i se componia espel, estupè... La vida de l'artista.
La vida de l'artista. Idò, Ari, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Bon diumenge.
I bon diumenge.
I bon diumenge.
Quines ganes tenia de veure-te. És vera que la teva estètica sempre ha estat així, aquesta lota com a... que es primeta... Però és que tens una capacitat de camaleònica per fer tantes coses, que això és el que capta l'atenció i és el que fa que siguis aquí, per exemple, fent una entrevista amb nosaltres perquè la gent te conegui en diferents aspectes. Un d'ells és que... però jo m'he mirat entrevistes teves per YouTube, m'he mirat Instagram i he dit, he de fer una barreja de tot això, de manera cosa que ja l'han demanat, però després a menys que surt.
Perfecte.
I clar, el primer que veiem és que això jo no ho sabia. Jo no sabia que havies tingut família d'Argentina.
Clar.
Tu tens arrels argentines i vares néixer a València.
Clar, totalment. Jo...
Com és aquesta mescla?
La meva mare és argentina, de Rosario, i el meu pare era de València.
Sí.
Jo vaig néixer a València, però he crescut a Mallorca amb tota la família argentina. Jo de fet, crec que sóc la primera generació d'espanyols de la meva família. I,
molt
clar, jo tinc arrels mallorquines perquè he crescut aquí des dels 3 anys, però les costumbres sí que tenc... són argentines, de berenar amb mate, de paraules...
Dulce de leche...
No puedo. Però sí que moltes coses i moltes paraules del dia a dia són de cultura argentina.
I jo que pensava... Mira que quan hi ha arròs i hi ha amistat, sempre parles de moltes coses, no? Nosaltres estàvem en revoltat i ara xerra de la part audiovisual, quan vam estudiar audiovisuals. Jo pensava que el mate l'havia descobert tu, igual que jo, reunit amb argentins allà en el Centre d'Estudis Fotogràfics de Palma. O sigui, no és així. O sigui, tu ja, vamos, venies de sèrie. És una caixa de
sorpreses.
Sí. Vull començar per la teva infància. Com era anar-hi quan era petiteta, quan tenies l'edat del teu fill, que tens un fill d'aquesta edat ara,
sí,
quan tenies 7 o 8 anys, com era anar-hi?
Bé...
És quan tenim més records, no?
Sí, jo crec que sí. Culo inquieto.
Sí.
Sí, no aturava. Sí que és veritat que de sempre... Bé, soc filla única, però no he tingut carències... Bé, tinc... dos cosins, una mica més grans que jo, però bé, he crescut molt guai i sempre amb moltes inquietuds i ganes de fer coses. De fet, bé, a la família sempre es deia aquesta nia és l'artista, ser artista. Feia teatre, feia ballet, feia folklore, dansa húngara, jo què sé, era nina hiperactiva total, que feia de tot i tenia com moltes inquietuds. De fet, la primera vegada que me vaig apuntar a un concurs de pastisseria, ara que xerrant d'això, que és el que faig ara en la meva vida, va ser, crec que en 7 o 8 anys, a les festes del barri de Santa Pallesa.
Sí, i què havia de fer?
De Montsaire. Un pastís. Mm-hmm. Era el concurs de pastissos. Que jo crec que hi havia tongo, perquè sempre guanyava el tronquito este de xocolate, que mira...
Sí, aquell tronc...
Sí, el clàssic.
Aquell que està farcit d'un altre xocolate.
Sí,
o...
sí. Jo no, jo me vaig posar creativa i vaig fer... Bé, és que t'estic xerrant...
7 o 8 anys, eh?
7 o 8 anys, quan encara el fondant no es coneixia, no existia, no tal que bé. Fondant no mos agrada, està molt malament, no li agrada a ningú, però, xica, todos tenemos un pasado i jo he hecho fondant. Però bueno, esto fue cuando yo tenía 7 años, 8. Mm-hmm. I vaig fer un pastís que era, bé, ho diré, és... La coqueta la vaig comprar feta, val? Sí, val. Sí, això és veritat, és veritat. Però li vaig posar un dulce de leche.
Però de dins, la vara, sí.
I després...
Light.
Clar, clar, clar. I després vam fer un glaseado, com si fos un llac, mm-hmm, val? Tipo fondant, sí, que me'n record que era molt guai perquè vaig jugar amb el colorant, amb blau, amb blanc i tal, i després vaig fer amb sucre un cocodrilo.
Anna.
I uns nenúfars. I vaig fer la xarca al cocodrilo.
Ah.
I era... Vaig ganar el premi de guanyar el premi d'originalitat, però va guanyar el primer premi és Tronquito. Tronquito, sí.
El Tronquito, el Tronquito.
Bé, no pot ser tot, no pot ser tot.
Bé, tu penses en imatges, no? Després ja li posarem les paraules, però tu també ja tens sempre la creativitat en el punt, no?
Jo sempre dic, quan me demanen d'entrevistes o quan vas a xerrar puestos de creativitat... Sí, la creativitat està molt bé, però jo és que la creativitat l'entenc com supervivència. Creativitat és igual a supervivència. Ja sigui, te demanen un postre, com xerraven abans, de un postre que sigui com un bosc de fades i neons i místic i... Uau! Sobreviu i troba-li solució. I això és com tot. I crec que... A mi me funciona. I de fet que per a l'hora de dius, inspiració, el que sigui, és que qualque cosa, una cançó, una peli, un moment, és que he fet tantes coses i crec que tinc tantes coses al cap que vull fer, però moltíssimes.
Se'm fa curiós que xerris en mallorquí, perquè sé que és castellano parlant, però no tothom fa l'esforç. O sigui, jo t'agraeix i també t'has acostumat, no?, durant les entrevistes, a xerrar amb la gent. Tu sempre has estat molt sociable i oberta a possibilitats i, a més, t'adaptes. Te consideres una persona valenta?
Supervivent.
Quejar molt. Oh.
No, però lo de xerrar mallorquí, crec que hi ha un abans i un després. Quan vàrem obrir el clandestí, sí que és veritat que no xerrava, tens el que xerrava a l'institut, a l'escola, i ja està. Però el clandestí sí que és veritat que vaig... poquet a poquet animar-me a xerrar-ho, però no va ser fins que va néixer el meu fill que vaig dir, no, és que el meu fill és mallorquí, ha de xerrar mallorquí, i si jo sóc la seva mare, hem de fer-ho. I poquet a poquet, bé, en el dia a dia no, perquè és que, bé, no estic tan còmoda, però sí que és veritat que tenim com una regla que el conte de la nit, que és sagrat, sempre és en català. Sempre. I tenim com aquesta horeta, abans d'anar a dormir, de xerrar en català.
Has agafat aquestes rutines?
Sí, me pareix superimportant. I,
molt
de
bé.
Fet, jo...
Està superbé. Anem a començar en la primera curolla que vares tenir, ja d'adolescent, que vares dir, jo m'ho vull dedicar a les audiovisuals. En aquell moment, quin era el teu objectiu vital en 15 o 16 anys? Què volies? Com pensaves?
Uau!
Ai.
I aquí m'ho puc ficar un poc en el seu capet, després te vaig perdre de vista, després ja tot el que m'ho conti ja és nou, però clar, en aquell moment ja eres una terremoto.
Sí, de fet, és que jo vaig començar a estudiar audiovisuals i encara era quart de l'ESO. Era com pel dematí anava a l'institut i per les nits, per l'euro baixa, feien les classes d'audiovisual. Què volia? Jo sabia que m'agradava molt l'audiovisual, me flipava el cinema, me flipava la música, de fet era quan estava aprenent també a tocar el baix, bé, moltes coses. Però el cinema m'agradava molt. Jo vull dedicar-me a això, vull fer això, tal. Què va passar?
La part més artística,
exacte,
no?, sobretot.
Però va ser de manera molt natural, perquè, de fet, quan vàrem començar les pràctiques i tal, vas veient de... me trobo molt còmode aquí, i m'agrada el vestuari, i m'agrada l'artística, i m'agraden aquestes coses de com crear coses tangibles, no? I una cosa va dur a l'altra. Després d'això, bé, jo el tinc a la memòria com una època super, super guapa, super guai, és que... Va ser molt divertida, a part...
Necessit dir una cosa, Ari. No pensava mai que ho diries a Ràdio Pública de les Illes Balears. Per favor, entrau a YouTube i cercau històries d'un repeter. Sí, sí, sí. És que és un curtmetratge en el qual ella va dur la part artística, jo vaig dur la part d'escript, i bé, vàrem fer un rodatge d'aquest curtmetratge que podeu veure, que s'hi diu Històries d'un retrete, que és el que és la vida d'un... que te pot passar d'una família dins un bany, no? De coses que te poden passar des de l'adolescent, ton pare i ta mare, fins que has de fer aigües majors menors, però coses que passen. I tu també vas fer un cameo dins la teva... Bé, vas fer un dels personatges, un dels personatges.
Sa germana.
Sa germana heavy i tal. I va ser molt divertit. Tu tens record de jo com si fos ara, en aquell moment, d'audiovisuals?
No, no, totalment, totalment. Sí. Des que, de fet, sobretot de rodatge brutal, però d'aquest cort en concret, és moment de tota la realització, és moment de muntar... És que vàrem muntar tot de zero. No, no hi existia. És banyo. Molt guai, molt guai.
Després te vaig perdre la pista i aquí comences ja en el món de la moda,
sí.
No? Com va ser aquest canvi cap a la moda?
Clar,
aquest gir.
Jo estudiava audiovisuals, però després el que va passar és que els estudis vaig començar el batxillerat, i el batxillerat ja, per més que va ser artístic, no deixa de ser una mica més exigent que sa ESO. Llavors vaig tindre que posar-me una mica ses piles, i bé, vaig tenir que centrar-me en el batxillerat. I després d'això, quan vaig acabar, crasso error. No vaig fer la selectivitat. Perquè jo no vull fer una carrera, jo no vull que estudiar, jo ja faré una altra cosa. Mal, mal. Perquè jo treballava a botigues de moda. Tendes blanco. Blanco, això és història d'Espanya, jo crec. Però l'any, crec, d'haver finalitzat el batxillerat, vaig dir, uau, tio... És que tot va ser com molt natural, perquè jo era gòtica molt radical. Gòtica,
molt radical.
No, sí. Jo tenia un estil molt personal, jo era gòtica neorococó, jo havia acunyat aquesta...
Mare meva, i això?
Sí.
I havia de cercar roba posta?
Clar! Allà està.
No?
Allà està. Mira, perquè no hi havia roba. No hi havia roba... ni que m'agradàs, ni de la meva mida.
Clar.
I clar, vaig anar un dia a la meva àvia i li vaig dir... Ai, m'ensenyes a cosir una mica? No, que tu no saps. No, però és que vull fer-me un corset, vull no sé què. No, que no saps,
clar,
que la trencaràs, que tal...
La padrina devia veure d'aquella suerte, i ara que és nina que s'ha de riar pel cos
no
per anar de gòtica.
Porar. Sabia que havia de dur aquelles botes?
Sí.
Aquelles botes enormes que trepitjaves les entiendes. Mira aquella... No,
d'aquestes d'endamio, que he dit jo.
Sí.
D'un pam.
Sí. En 15 centímetres.
I pum.
Pum, sí.
Sí. A l'estiu una calor, però ella les duia.
Sí.
Mare meva.
No, i el que vaig fer... Jo vull cosir, sí. I me vaig fer un corset a mà, no?
Mare meva!
Sí, a mà, amb agulla, fil, tic-tic-tic-tic-tic, i vaig dir, mira, he fet això. La meva predina va dir, molt bé, aquí tens la màquina, això va així, ara me faràs tu els baixos dels pantalons.
Molt bé.
I així vaig aprendre autodidacta total. I l'any vaig dir, crec que això m'agradaria, i per què no... I vaig començar a estudiar moda.
Molt bé.
I superbé. Me va agradar moltíssim. Després vaig fer... Quan vaig acabar ser jove, que vaig quedar segunda.
Molt bé.
I després ja, com ha dit ell abans, vaig començar a treballar per una multi... Bé, vaig muntar la meva tenda, que era molt guai. Food Collective. Teníem... bé, era un carreró de Via Sindicat. Tenien tres plantes. Sotan era com el meu obrador, l'atelier. Després teníem la primera planta, que tenien vinils, música, i després a dalt tenien tota la roba. I era molt guai, perquè tenia roba que feia jo i roba que compraven de marques guais. Però, clar, jo tenia 23, 24 anys.
Bueno, ja pareix ser molt emprenedora.
Sí,
vull dir, no
sí,
tothom
sí, sí.
amb 20 i pico d'anys munta un negoci.
Clar. I anava bé fins a l'any i mig, que bé, crisi, tot això... Clar, van tenir que fer un pensament de què fem? Demanar un préstec, el que sigui,
i
aguantam? O, mira, tinc 24 anys, no li dec res a ningú. Baixant barrera i després mirarem si tornem a obrir o el que sigui. I així ho vàrem fer. Vàrem tancar i me vaig a treballar, me vaig anar a treballar per una gran marca de moda, que ja ara hi ha True Crime. Estoy dentríssimo.
Què ha passat? Què ha passat?
El Mundo Mango, Isaac Andic, Jonathan.
Te'n va anar a Mango?
Clar.
A Portopí?
No, Portopí era Blanco. Mango vaig començar a Sant Miquel.
Per cert, senyor Canam, antic, patrocini un cop que s'acció aquí en el programa, no?
Sí, exacte.
Hem fet una propagandassa.
Clar.
Mango, no, 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 a l'amo no, no està a punt d'entrar a la presó. No,
no, pobret.
No,
la,
no, el fi.
El fi.
L'amo va morir i el fi...
L'amo va... I suposadament va pegar una lleguissada per la muntanya.
I investiguen el fi per...
Però, justament aquell dia, el guarda de seguretat que va amb ell no va pujar a la muntanya.
Exacte.
És tot per fer, com tu dius, una sèrie.
Sí, sí, sí. Carles Porta, queremos True Crime.
El nom de la marca és terrible, sempre ho he pensat.
Sí.
Una tenda perquè... que se diu Mango. No Mango de ser fruita, però que va i
no,
lo Mango.
Perquè manga encara, però Mango...
Perquè se diu Mango, ho saps tu?
Sí, és perquè és una paraula que es diu igual a tots els idiomes.
Ah, mira, com es toca, toca.
Sí, als Estats Units diuen Mango, però ho diuen.
Sí, sí, sí.
Es toca, toca igual.
Sí.
I la gran vida, no? La
toca,
gran
toca, vida toca, toca, toca. I al final... Caus, caus.
I tu tens una manera de pensar, que també te l'he escoltat d'una entrevista, però, curiosament, aquesta frase la vares dir quan tenies 17 anyets. I me'n record. I quan la vaig veure després una entrevista que la repeties, vaig dir, és que ella pensa així. I és, si hi ha una cosa que te faci feliç, fes-ho. I aquí és quan vares dir, no?, tancant la persiana d'estema de la roba, anem a veure cap a on m'ho du, i com vares pegar després en estema de la restauració, de la gastronomia i concretament de la reposteria.
Bé, la reposteria sempre, la cuina sempre m'ha agradat i a casa...
Que de fet, en 7 o 8 anys ja faria...
Clar, clar, i la meva... Jo he crescut amb la meva padrina i ella, bé, era una supergran cuinera. I bé, és una cosa que ha estat sempre al meu costat. Però jo crec que hi ha un punt d'inflexió molt concret, que és quan me vaig anar a viure a l'edifici de l'antic Triquet. Bé, ara...
Ah, el punt de Can Joan de Saigo, ara.
Exacte. Sí. I do, jo vivia a la torreta.
Ah, era... què dius?
Clar, tio.
Que guai.
Sí, jo... I...
Jo crec que allà hi havia una Catalina Siré, ara que ho dius.
Sí, a baix.
Ho veus?
Sí.
Aquí al
fons. Sí, sí, sí.
Quina de barri o
de l'altre costat, sí.
I vaig dir, que això dona, deu viure aquí, una Catalina nostra.
Sí.
Ah, molt bé. Mira, veïnada de Seix, Valdesa de Palma, una Catalina Siré, i ara, t'ho imagines, ara viure allà. Ara, també, t'entra un... menjaria un geladet, a passar a Can Joan de Saigo, un geladet. Ens hi ven un xocolatet i un quartito allà baixa.
I fantàstic.
Jo el que no vull ser...
No podria, perquè faria 200 quilos.
No, ara me'n fotria un jo.
Jo no vull saber quant costa ara viure allà.
Ah, no, clar. Clar,
això deu ser prohibitiu.
Va,
tu ara estigui,
va ser privilegiada en aquell moment.
Clar, sí. Fa un munt d'anys. La caseta era molt petita, perquè era, bé, la base de la torreta, però tenia una cuina... De fet, a la casa entraves a la terrassa i després a la cuina. I la cuina era... Però és que era preciosa i enorme. Totes aquestes modernes, amb tota l'equipació, i tenia... Bé, era preciosa. I me va donar per cuinar un pastisset, unes galetes, un tal. I tenia una amiga que feia mercadets a ses voltes. Com enyoram ses voltes. Feia mercadets de roba vintage i tal, i me va dir un dia, per què no muntes una paradeta de pastissos? I jo, sí, per què no? Me vaig posar... I, jo, que guai.
Va anar bé.
Va anar bé, va anar molt bé. I a la setmana següent, i al mes següent, i pim, 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 pim. Tio, això m'agrada. Això m'agrada molt. I si... No, no. I si ho deixo...
Tu mateixa te censuraves, no?
Sí, no, no, hombre, no. Quedarà bé, tinc una bona feina, estic guanyant bé, tot va bé, i ara ho deixaries tot per estudiar i... Per què no? A veure, tenia 29 anys. Un puesto com el que tinc ara, jo crec que sempre puc tornar. I si no és igual, és similar o una altra cosa. Però pot ser que ara és el moment d'estudiar pastisseria i... Bé, provem. No, és que no hi ha res a perdre. I ho vaig fer. Vas deixar la feina Vaig anar a Escort Inglés a un puesto de 5 hores per sobreviure i vaig començar a estudiar pastisseria. I, uau, uau.
I millor, no?
Mirau Instagram de Ninomà, cercau Instagram, posau Ninomà, no? Quina és la direcció, exactament?
Ninomà/concept.
Però si poses Ninomà a Instagram,
sí,
ja t'ho surt tot d'una.
Sí.
A Google ja el trobareu. I hi ha una sèrie de coses que són brutals, però brutals, que dic, això és un trampantojo d'alguna cosa, però no és el que apareix. I, efectivament, la taia ja és un postre. No és que hagis après, és que has après a convertir en art menjar. És que és menjar. Jo no t'està res, quasi res teu, però si estàs a meitat de bo... Com vas aprendre tan ràpid a fer tantes coses? O realment és que has fet molta feina durant 10-15 anys que t'ha permès aprendre molt?
Sí, jo crec que és que he fet molta feina. De vegades, quan... De fet, mira, ara mateix, quan vaig anar a Horeca, en febrer, vàrem fer com un vídeo d'una presentació de què he fet durant l'últim any. I sempre és, wow, tot això en un any. Teu. Clar, el que me va passar és que jo vaig començar a pastisseria i després l'any d'això vàrem muntar el clandestí amb en Pau.
Mm-hmm.
Clar, això va ser un màster...
Vàrem fer molta feina ja.
Buah.
Moltíssima.
Clar, vàrem començar un restaurant, dues persones totes soles, per tot.
Mm-hmm.
Això, màster en commander de los heavies.
Aquí vas entendre el que era la paraula estrès?
Uf... És viure en estrès, ja està. Això ja és per sempre. No, i va ser molt guai, perquè de fet van tenir molt bona acollida, una època molt, molt guai. De fet, ara el clandestí segueix, és un restaurant molt, molt guai. De fet, bé, jo ara mateix tinc el local que estic just endavant.
Just davant.
Sí, estem porta en porta.
Mm-hmm. Quan te demanen que és Ninomà, sempre dius supervivència, que és una paraula que ja s'ha utilitzat molt. Supervivència, però ja amb moltes eines perquè surti bé, perquè has agafat molta experiència. És el teu projecte, el teu bebè, no?
Totalment. Bé, jo dic que tinc tres, que el primer va ser el clandestí, després en Lluc i després en Ninomà. Clar, quan jo deixo clandestí, dic, i ara què? I ara què faig? Tinc un nen petit, a mi m'agrada fer això i tinc que guanyar-me la vida. I va ser de manera supernatural d'un company que me va demanar, escolta, tu faries postres per l'hotel on jo estic treballant? Sí, clar. I tu no faries uns postres per un esdeveniment d'arquitectura? Sí, que de fet és Mallorca de 5 d'Eide, jo crec, fa quan? 8 anys?
No, que ho faig sí. Sempre, no? Des
sí.
De
i ti, esdeveniments, hotels, restaurants i demés, xicó, aquí hi ha
un nicho, potencial,
clar,
no?
Perquè hi ha molt de restaurants o hotels que no tenen ni la capacitat ni el personal o l'espai per desenvolupar una carta de postres o uns petifurs o el que sigui. I bé, de vegades externalitzar aquest tipus de concepte, de servei, és molt pràctic. I jo estic supercontenta perquè és que funciona molt
perquè
bé.
Tu ara mateix no estàs directament en el clandestí, sinó ja és només centrada en això.
Clar, no, jo clandestí fa 6 anys que no...
Però vols dir que ja no estàs allà en per res, és a dir, és només postres. No,
no.
No?
Falta tot, també.
De tot?
Sí, clar, també tenim esdeveniments de... Mira, fa...
És a dir, càtering.
Càtering o esdeveniments concrets. Mira, ara, el mes passat, abril, vàrem fer com la inauguració del nou local. Uh-huh. Vàrem fer Seven, un cine i cena, amb Chef Sin, que bé, és un projecte que jo crec que amb en Toni Camps duiem com 2 anys arran de fer-ho, i per fi, perquè ell me va apretar, va dir, hem de fer-ho ja.
Explica'm-nos de què va aquesta experiència, perquè es torna a veure una pel·lícula, però tenint en compte totes les receptes i coses que apareixen en la pel·lícula i les fa realitat amb uns convidats. Com funciona?
És molt guai. Mira, vàrem projectar la pel·li a Rivoli,
mm-hmm.
Bé, és Seven, és una pel·li molt concreta, molt de sí. culte... Bé. Ja és especialeta, però vàrem omplir la sala, molt guai per l'acollida, i després el qui volia podies anar a veure la pel·li, que ja te duies unes crispetes especials amb una cervesa, un refresc i un... era un bocinet dolç que havia fet per l'ocasió, que era com un bon borrón, amb coses de Seven, i després, si volies, te venies al meu local a fer el dinar de Seven.
Vaig mirant el teu Instagram...
I allà, bé, és que se mos van a soia una mica. Vàrem decorar tot superguai, vàrem fer... Clar, tens l'avantatge que si tu vas a un sopar temàtic d'X pel·li, està guai perquè se suposa que l'has vist i tal, però quan l'acabes de veure és que està tot superfresc i qualque detallet que fiquis, la gent... és que ho agafarà. I va ser superdivertit perquè vàrem fer un menú de 7 plats i els 7 pecats. I bé, superdivertit, superguai i amb ganes de repetir. També vàrem fer un de Ghibli, amb les pel·lícules de l'estudi Ghibli. Fa 2 anys d'aquest i fa... 9 plats i 9 pel·lis. Superdivertit, superguai.
Perquè Ninumà, què vol dir?
Ninumà, 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 Ninumà. Estava entre dos, Ninumà o Piticum? Ninumà,
Piticum. Jo dic molt ràpid, clar. Com si... Piticum, que Ninumà, Piticum, només me falta que facis una mescla aquí i ja, com de bruixa, però Ninumà i...
I Piticum.
I Piticum.
Ninumà és de les primeres paraules del meu fill, que era quan... Era superbebote, no xerrava, però li mostraven els llibres de dimonis i li flipaven els dimonis i deia Ninumà. Ninumà, Ninumà. I dimoni és Ninumà. Era Ninumà per ell.
Ah,
I era Ninumà per tot.
Que I ja flip... està, ja va quedar.
Sí, i Piticum era el que deia sempre que posaven música, que l'altaveu feia Piticum. I no. ell deia Piticum. Ja està.
Clar, és el renou aquest, no?
El Piticum.
És veritat que fa Piticum, ara tenc que renou en escapat. Te canvia la forma de treballar, el teu fill? La dinàmica, les rutines, ja té 7 o 8 anys, però te pares haver d'acostumar a fer feina d'una altra manera, tenint en compte que hi havia una persona que depenia de tu?
Clar, això és diferent perquè jo crec que ja vaig començar el projecte pensant en ell. Clar, jo podria...
Vares adaptar l'inici del projecte sabent que hi era.
Clar. Jo si faig el que faig és perquè vaig decidir poder fer o intentar fer el que sé fer, que m'agrada fer, però a la vegada no renunciar a la criança del meu fill, de dur-lo a escola, acostar-lo, tot això. Així que ha estat com molt natural i ell, bé... s'ha adaptat 100%. Ara que és una mica més gran, sí que passa moltes hores amb mi al sobrador. M'ajuda, superinvolucrat, és molt guai. Ho fa molt fàcil, ho fa molt fàcil.
Que guai. I has tingut moments de bloqueig creatiu durant tots aquests anys o la reposteria té tantes possibilitats que això no t'ha passat mai?
Cada dia.
Cada dia tens un moment de dir...
Sí. No. Cada dia... Igual és moltíssim, però sí que hi ha moments que si la cosa no fluye o no surt i no surt. De fet, jo crec, la mateixa anècdota de quan me varen demanar per Constantino que feixi uns regalets per a unes convidades arquitectes, que eren un míting de dones arquitectes. I era una presentació d'una de les rajoles de Constantino. I se hi deva. Uau, i si fèiem una rajola de xocolata imitant? Clar, la idea era boníssima, però és que no me sortia. I tenia que eren 60 tabletes per ja. Mira, quedaven, crec que, 3 dies i no sortia. No me sortia.
Ostres.
Un drama. La meva pobra mare, que de vegades ve a veure...
Que fallava, que era... La part més estètica, la part desgust...
La part estètica. No quedaven planes i se me trencaven. I no sortia. Uau! Jo recordo a la meva mare de... Ari, cariño, ¿tú por qué te haces esto? ¿De verdad disfrutas trabajando así? Es que me decía, es que te veo sufrir mucho. ¡Mamá, déjame! ¡Ahora no es el momento!
Aquí sortia el caràcter de
Ari,
¿no?
Sí. Entonces, parar un momento, vamos a dar una vuelta, paramos, lo que sea, y a ver qué pasa. Y de repente, se obra la magia y sale. Y ese momento es, ves, mamá, por esto lo hago, por esto. Y salió, y quedaron unas tabletas increíbles que tú no diferenciabas el chocolate de la baldosa, y aparte estaba buenísimo, a la gente le encantó, fue una, a ver, y es por eso. Bloqueos tengo constantemente. Perquè...
Vas aprenent mentre vas fent, vas, no? És a dir, mentre fas feina vas aprenent.
Clar, és que hi ha coses que són i més de total, que no, són coses sí, sí. que no has fet mai, que ja t'ho dic, hi ha coses que fluyen, hi ha coses que no. Hi ha coses que en tu cabeza funcionen superbien, luego la haces i dices no. Hi ha coses que en tu cabeza són una cosa i luego cuando la haces sale mejor i luego te sale otra cosa totalmente diferente.
Claro.
I eso es lo guay, supongo.
Clar, quan tot això te passa, la creativitat s'ha d'accelerar i tot això. A partir d'ara, amb aquest nou projecte, ja tens clar el que vols durant uns anys o penses que aniràs fent canvis? Perquè fins ara no havies aturat el millor de tenir una cosa com a més personal, perquè això sí que és més personal.
Totalment. Sí.
Penses que això ja és il·limitat o en qualsevol moment pots girar i pots dir no, ja ara vull ser pilot d'avió o ara vull... Tens clar que la reposteria és definitiva per tu?
Jo crec que sí.
Jo que és un gran mercat, ja.
Jo crec que sí. O no sé si gran mercat, però sí que és, estic còmoda i m'agrada... Bé, és que estic molt feliç, que no me puc queixar. M'ha donat uns anys superguais de que he treballat moltíssim, he estat amb el meu petit i ha anat tot superbé. Ara, jo crec que de manera natural el que falta és poquet a poquet que en Lluc ja és més gran... cada vegada més. Bé, m'agradaria començar amb el nou espai, amb més pop-ups, més esdeveniments, tipus 7, i poquet a poquet, quan em vingui en gana o jo vegi que és convenient, obrir el públic, petita cafeteria, humilde, i poc a poc, però tot de manera com molt natural.
I doncs mira, parlarem d'aquests nous projectes, aquestes idees que tens, que a vegades un les diu, i jo m'agradaria d'aquí un període d'anys, mira, van a fer això, no? I ho vas dir aquí a una entrevista a La Gran Vida. Abans de posar-te un poquet de música, que a tu també t'agrada, i fer una aturadeta, volem escoltar també una petita recepta d'una cosa clàssica, d'un postre molt clàssic, com és un banana split, que s'ha anat xerrat tota sa vida, no? Que se va posar de moda ses bodes de nostres pares, però tu fas un banana split especial. Sé que serà complicat que sa gent pugui apuntar tot exactament, perquè això és una cosa ja de reposteria d'alta cuina, però resulta que aquesta lota fa un banana split en Snickers, la xocolatina aquesta de marca en cacauet. M'agradaria que mos fessis una mica com és aquesta recepta del banana split abans de posar-te un poquet de música.
Val. Bé, és que jo sóc una enamorada de la cuina viejuna.
A en Raül li agrada el banana split.
Buah. Jo no.
Tu no?
No.
I doncs,
el que jo és plàtano,
sí.
No.
No, però aquest no és plàtano, plàtano.
No, com
no.
Això?
No, ara.
No. Això, el que feia bé eren unes bananetes... No,
és molt guai. Això,
no, no, ja ho veuràs, però són altres ingredients. Banofi
massa dolç.
És que sí, allò, és que...
Sí.
No.
Sí.
Bé, el que feia era un banana split, xocolata, plàtan i cacauet. Com començava? Feia un plàtan que el flambejava, bé, reduïa el plàtan amb ron amazones. Super fan del ron amazones per cuinar, per postres, és molt guai. Olereta de caramelo, vainilla, és molt guai. Bé, reduïm això. Guardem la salseta que solta. Després feim una mousse de xocolata i un cremós en cacauet. Pots fer usar una crema de cacauet ja feta, o la fas tu mateixa, però a mi m'agrada fer-la jo amb cacauets d'aquests que es van fritos con sal i miel.
Ah, que bons!
Que bons aquests.
Això
són addictius.
Ja, però és que això és un problema.
Claro. Sí. Barreges tot, poses la base d'esplàtan, després poses el cacauet cruixent. Jo també li posava petacetes, perquè petacetes són alegria i això li agrada a tot el món. I el sí. que diu que no és mentida.
És mentida.
Totalment. Després aniria amb la capa de mousse de xocolata i després ja li fèiem com un bany de desglacetjat que feia com si fos un platanet i posàvem un gelat de cacau pur, era un gelat negre brutal i la salseta que havies guardat de ron i el plàtan la ficaves per damunt i això estava brutal.
Que bé. Ari, t'havia de demanar una cançó, però abans que me la diguessis, he dit, no me'n posava una que segur que encertarem. A Perfect Circle, aquesta cançó, vamos, te la deixo una estoneta, fem una aturadeta i tornem, que encara tenim un període de minut d'entrevista. A més, acabarem l'entrevista amb un test ràpid d'aquesta així de pregunta-resposta, que és molt xulo, per conèixer una mica més en Ariadna Salvador Repostera. Un poquet de musiqueta sempre va bé. En el final, quina cançó t'he triat? Que és el que he posat?
Has posat Judit, de Perfect Circle.
Jo he fet el que he pogut. Ja saps que jo...
Mira si ha estat acertat, que...
Sí.
Lluc és Lluc, però si hagués estat una nina, jo crec que Judit o Magdalena.
Judit o Magdalena, sí.
Perquè són cançons de Perfect Circle, perquè Orestes me varen dir... No. Si era ninja, volia Orestes. I me varen dir no.
Orestes.
És superguapo, Orestes.
És com Prats Edets, que te vull dir.
Sí, dius Ore, que és...
I que no és bonito.
Oreo no, Orestes.
No, vull dir, és que hi ha nons que ja... Sí. Ja han passat, ja està.
Banana Orestes.
Sí, també.
No, és que no. Hi ha nons que no, és que no.
No, que no són legals. Eh?
No, hi ha països que pot posar els que vols.
Sí.
Són una fantasia. Hi ha un, vaig llegir un altre una notícia, no sé quin poble de Perú, que s'ha presentat un...
Tu també t'agrada.
Sí, és veritat. S'ha presentat un senyor que s'ha posat, que nomia Adolf Hitler.
No.
Però com és possible que li posin aquest nom? Sí. Quina mala llet. És a dir... Sí. Sí, ell se presentava, Adolf Hitler se presenta d'alcalde, no sé quin poble de Perú.
Ara que has dit això, m'has recordat una imatge d'un camp de futbol que hi havia un aficionat que era clavat però sense bigot. Ah. I el comentari era, per molt que t'hagis llevat el bigot, tothom sap qui ets.
Clar, no, i llavors n'hi ha que li posen, jo que sé, Michael Jackson, sí. O Brad Pitt, saps? És que dius,
el meu preferit, Iloveni.
Iloveni.
I love New York. És meravellós, Iloveni.
Però això existeix?
Sí, no? sí.
Ah. És que clar, sí. Ja...
No, jo... I aquí a Espanya hi ha gent que se posa, jo què sé, Fuertes i s'altres de barriga, i en final Maria Fuertes de Dolores Fuertes de barriga.
Ah, bona, aquesta també.
I posen Dolores, sí.
Bé.
De rastres. Mos queda... Estem pas a volar, mos queden 7 o 8 minutets i volíem parlar d'aquests nous projectes, però abans de que mos expliquis els nous projectes que tens en el cap, cosetes que t'agradaria fer, no? Seguint una mica la dinàmica aquesta de cine, fusionar cine en reposteria, també volem parlar de la teva imatge Fitur, perquè... Clar, has estat a Fitur, aquesta fira que hi ha a Madrid, uh-huh. I representant a les Illes Balears, a la part gastronòmica, i això, que és vera que són unes jornades concentrades en poques hores i a vegades pràcticament viatjau, arribau a Madrid i ja estàu cuinant, a vegades passa, que mos comentassis com va ser aquesta experiència per tu, si repetiries, si no la repeteixes no passa res, no ho direm aquí a ningú, però bé, també, representar a les Illes Balears de qualque manera a Madrid també és una responsabilitat. Com ha estat això?
Molta pressió, per una banda. Sí, és molta pressió. Però bé, crec que és el segon any que anava a Fitur i és que és molt guai. Jo m'ho passo superbé. De fet, clar, no, per més que vagi sola, hi ha equip i l'equip és meravellós. Hi ha, bé, aquest any t'ha estat amb en Toni Camps i ha estat superguai perquè, a part, és com molt divertit, no? Perquè són 5 passes seguits en 5 productes diferents, que no és el mateix. I és molt divertit perquè fas sametla, serves, o samel, o safrà... I són productes molt guais i és tot com pim-pam-pim-pam-pam, molt ràpid. Sí que és veritat, una cosa a comentar és el moment de Sambódromo.
Sambódromo, que és un embòs?
Dir, perquè, no, eh? Entenc perquè s'ha apartat, no, de Brasil, no? O que...
No. Esto es, claro, s'estances sis Balears està al pavelló d'Espanya, no?
Sí.
Nacional. Clar, què passa? Que tu estàs allà, bé, tenim com un auditori petitó, un auditori petitó molt guapo, tal, molt xulo, tu estàs allà, tancadet, i de repente comencen a sonar les bandes de Setmana Santa de Sevilla. I després els de la Fira Romana de Mèrida. I després tot. No pot xerrar.
Clar.
No pot xerrar.
O sigui, tu tens allà un públic que t'escolta, que tu estàs venent un producte que a més són 5 passes, per tant, cada història té el seu.
De bona manera tenen fora, perquè això passa a Fitur, sí. En plan que passes per un moment i ara, jo què sé...
És que no ha estat...
S'estan de Brasil i tenen allà, com que ha dit el Sambodromo, tenen allà el Carnaval de Brasil, traslladat a Madrid, llavors gires...
Ah, tu Sambodromo per el
Clar, llavors gires i estàs, jo què sé, a México, i tens els mariachis, i fas una altra volta carrer i te trobes...
Tuneros.
Els tuneros de Salamanca, saps què t'ho dic? És que és tot un món, el Vitor.
Sí, però...
És un món dins un polígono.
Sempre hi ha com molt...
És així?
Acabes de llevar totes...
No, és així.
Glamour,
no hi ha ningú. Fitur no hi ha ningú.
Amb una paraula.
Anar a un país, perquè Fitur és una cosa rara.
Tu diguis no, el que diguis. Si dius polígono darrere, te carregues tot l'altre.
La fantasia dels trolis.
De què?
Dels trolis.
Ah,
clar. Bueno. Crec que són els dos primers dies són per professionals i després s'obren tot el públic, tu compres una entrada i pots anar. La gent va amb trolis, amb carrets, per les mostres.
Clar.
I agafen de tot, és increïble.
És que, de fet, és afició número 1. Mm. Però, bueno, t'he de dir que tu, en el teu cas, que vas a la part gastronòmica, també molta gent va allà que van a fer el menú, saps què t'ho vull dir? Primer, segon i postre.
Clar.
Bueno, ara, el primer, no ho sé, potser València donarà paella. Llavors, segon, se'n van a menjar un torrent de Soria, saps què t'ho vull dir? I llavors acaben en el postre...
Espai patrocinat per Almats, no?
Però, jo crec que, en resum, va terminar bé. Tant l'any passat com aquest, sent un event superguai, la gent va rebre les propostes molt guai i l'organització de tot va ser superguai. Jo repetiria encantada, sí. Mm.
Vinga, projectes que tinguis en ment ara de cara a l'estiu, perquè l'estiu crec que és quan tu més feina tens.
Clar, l'estiu és quan més feina tenc, però és la feina, jo crec, menys vistosa. A veure, si ara, avui mateix he desenvolupat un postre que m'han demanat per una festa concreta de fades i boscos encantats i coses místiques, però, clar, l'estiu és on tinc volum de cartes de postres, mousses de xocolata, tartes de queso i tarta de limón i esto i tal i qual, que són coses que no són molt creatives, però que mos donen de menjar i és necessari. I projectes? Bé, m'agradaria fer cine i escena pres, al terminar la temporada. Bé, jo no dic res, però a novembre crec que es compleixen 25 anys de l'estreno del Senyor de los Anillos.
Ah, web.
No digo nada, no digo nada.
Jo tinc una proposta, si un dia tal, fer una d'aquestes, un sopar de cine i sopar,
i veure el documental que he fet.
No, del Silencio de los Corderos.
Esta seria meravellosa.
I què faràs? Costelletes de mà?
No, saps aquest moment que te donen el cervell i l'obrin i tal, i tant de fer... Algo per aquí. Per aquí havia pensat jo.
Jo he pensat en unes costelletes de mà, tot d'una.
Sí, ho entenem com un... Bé, clar, tenim tots l'imaginari, la primera, però és que està la trilogia i també la sèrie. La sèrie és brutal.
I ara jo dic, i del Senyor de los Anillos, que has de cuinar?
Buah! De tot pot cuinar, clar.
Jo no me vendria res en el cap.
Sí. Unos Frodos.
Un anell.
Unos caminantes.
Un anell. Un anillo pa'
cuando.
Un anillo pa' cuando. Bé, està molt bé, la qüestió...
Quina fumada.
Sí,
benita,
és que jo no sé, en aquesta hora haurem d'anar a fer un vermut,
ja, ara ja.
Perquè en aquesta hora...
Tocaran les 12. Res, mos queden 3 minuts, no m'ha fet un test superràpid. Vinga, d'aquesta de preguntes-respostes, el primer que te vengui en el cap, que tu te vagi bé i que t'agradi. Vinga, un color.
Negre.
Sí, és raro. Un sabó.
Vainilla.
Val. Un gust. Un gust, no. Un olor.
Rosa.
Un postre.
Mousse de xocolata.
Una cançó.
Magdalena, Perfect Circle.
Una peli?
Dràcula, Bram Stoker.
Un viatge?
Per fer o per...
Viena.
Viena?
Per anar o ja has anat?
Ja he anat.
Ah, ja he anat, però li va agradar.
I si haguessis de fer un viatge per conèixer qualcú que tu admires, aniries a...
Singapur.
Singapur, perquè hi ha una cuinera que te'l xifla.
Sí.
No sé, si te'l duguessin allà, vamos, tornaries loca, no?
Sí.
I ja has d'anar.
Sí, objectiu. Sí.
I la vinga, quan mos toquis la loteria, anem a Singapur.
Vinga.
15 dies, eh?
No programa divetres.
No programa divetres.
Compro.
Compraries ara mateix. Una persona que t'hagi marcat?
La meva pradina.
Un lloc on sempre tornaries?
Wow. Quizá València.
A València, sí?
Sí.
Mira que València no sempre dius, i què feim a València? Bueno, València i València. València és que teva.
Sí.
Tornar a casa sempre està bé. Idò, gràcies per estar bastat amb nosaltres a la Gran Vida. Te demanaré la darrera pregunta, que mos demanis una cançó.
Val. És que, clar, ara està complicat perquè ja m'has posat a Perfect Circle i no repetirem Minor, però bé, dels meus estàndards musicals, jo crec que Trent Reznor, Nanny Snails, i mos posarem una mica melancòlics amb el seu Heart, que és de les cançons, jo crec, més boniques de la història.
Ariadna Salvador, Ari, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida aquest diumenge i a seguir, i nous projectes, noves coses, i sobretot que siguis molt feliç.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Raül, res, la setmana que ve, dissabte, a les 9 del matí una altra vegada,
la setmana que ve tornarem amb més històries.